Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La primera de les 5 columnes de la Marxa per la Llibertat que ha sortit aquest matí de Vic ja ha arribat a la Garriga, Montse Manent.
S'espera que en els propers minuts ho facin la resta de columnes. La que va més endarrerida és la que ha sortit de Girona i ha definit amb el Grat. La columna de Vic ha arribat abans de l'hora prevista a la Garriga.
Cap allà ens dirigim. De Ràdio Silenci, Jordi Roig, bona tarda.
Més de 10.000 persones just en aquests instants estan entrant a la Garriga i s'estan dirigint en direcció al pavelló de Can Noguera, on està previst que es porti a terme l'acollida amb el sopar i que bona part de tota aquesta gent que ha vingut de les comarques d'Osona, el Ripollès i el nord del Vallès Oriental hi passin la nit.
Gràcies, Jordi. Miquel Buch no dimiteix i defensa l'actuació dels Mossos d'Esquadra. El conseller d'Interior ha demanat aïllar els grups violents que actuen al final de les mobilitzacions.
Buch, que ha comparegut davant la premsa aquesta tarda, ha assegurat que el cos de Mossos està preparat per actuar davant els brots de violència.
No podem permetre que els incidents indesitjats malmetin la imatge de centenars de milers de persones que s'han mobilitzat amb civisme i sense incidents. I és que s'ha detectat la presència de grups provocadors i agitadors a l'acabament de les manifestacions pacífiques. Cal aïllar aquests grups i no donar-los cabuda dins de les concentracions cíviques que Catalunya ha realitzat, realitza i realitzarà.
L'Ajuntament de Sabadell condemna els aldarulls d'ahir a la ciutat.
Un dels 30 detinguts ahir va ser en les protestes de la cocapital vallesana, on també es van produir 21 ferits dels 125 registrats a tot Catalunya. Hi va haver enfrontaments entre antiavalots i manifestants davant la comissaria de la Policia Nacional.
Ràdio Sabadell, Helena Molist.
Avui, però, ha sigut el torn dels estudiants, que aquest migdia han tallat la C-58 de forma totalment pacífica. Cap a les dues del migdia, antiavalots dels Mossos han aparegut per dissoldre aquesta concentració a base de persecucions pels carrers de Sabadell. Tot plegat ha generat la reacció de l'alcaldessa Marta Ferrés, que demanava una condemna rotunda de la violència per part de totes les forces polítiques.
El diputat de Junts per Catalunya al Parlament per Tarragona, Eusebi Camp de Pedrós, va ser testimoni de les càrregues policials a la concentració d'ahir a Tarragona.
En declaracions a la xarxa ha defensat que les persones que volien provocar aldarulls no eren de la ciutat i ha responsabilitzat la Policia Nacional de les càrregues.
Es va descontrolar. L'actuació dels Mossos estava sent d'observació i únicament impedir que s'accedís a prop de la subdelegació del govern, que és on es feia la concentració. Però en canvi després ja va aparèixer el cordó de la Policia Nacional i aquests de seguida ja van llançar una càrrega, que a més van llançar una càrrega cap al lateral de la subdelegació on érem nosaltres, on hi havia tot de gent que havia estat a la concentració tranquil·lament.
El president en funcions, Pedro Sánchez, s'entrevista a la Moncloa amb els líders del PP, Podem i Ciutadans, per separat.
El primer ha estat el líder del PP, Pablo Casado, qui vol que s'apliqui la Llei de Seguretat Nacional i ha criticat durament a Quim Torra.
No puedo entender cómo Quim Torra, el que se manifiesta con los violentos y el que corta una vía de comunicación, igual que se ha saboteado el aeropuerto o las vías del AVE, ahora pueda ser el máximo mando policial de los Mossos d'Esquadra.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. La jornada d'avui està marcada per l'estabilitat meteorològica i el cel estarà poc o mig ennuvolat pel pas de núvols alts i alguns de mitjans que al final del dia minvaran. La temperatura serà més alta respecte a ahir i la tendència és que pugi els pròxims dies a causa d'aquesta estabilitat i l'absència de pluja. A destacar el vent, que bufarà amb ratxes fortes a la façana litoral de component sud i oest i a la resta serà fluix i variable. Pel que fa demà, l'estabilitat encara serà present, tot i que hi haurà més núvols a la tarda, ja que augmentaran d'oest a est a partir de migdia. La temperatura serà lleugerament més alta i al centre del dia voltarà entre 18 i 23 graus, més alta a ponent i al litoral, i més baixa al Pirineu. El vent continuarà bufant amb alguns cops forts al litoral de component sud i oest. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Soc en Pep Plaza. I us he de confessar que el que més m'agrada després de fer imitacions és cuinar.
I el secret de la bona cuina és aconseguir sempre els millors productes.
Por eso, cuando compro en Condis me siento siempre como un gran cocinero.
Vine ara a l'aniversari Condis i aconsegueix el teu xec regal de 25 euros. Pensa en Condis i l'encertaràs.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A aquesta hora, la primera de les cinc columnes de la Marxa per la Llibertat, la que ha sortit aquest matí a primera hora des de Vic, ja ha arribat a la Garriga. La resta, des de Berga, Tàrrega i Girona, ho faran properament. A la de Girona, per exemple, encara els queda uns quants quilòmetres per arribar a la població de Malgrat, on passaran la nit. De seguida connectem en directe per saber on es troba cada marxa ara mateix, una marxa, les cinc columnes de la qual han sortit des dels seus punts d'origen ja des de primera hora. Anem a pams, la primera de les columnes, com dèiem, ja ha arribat i abans del previst, a la Garriga. Allà hi tenim els nostres companys de Ràdio Silenci. Jordi Roig, bona tarda.
Bona tarda. Just fa aproximadament 45 minuts que la columna que ha sortit de Vic a quarts de nou del matí ha arribat al seu punt final d'aquesta primera etapa, a la Garriga. Justament en aquests instants s'està fent tota la collera de les persones que es quedaran a sopar i a dormir, però s'ha de tenir present que han arribat amb 3/4 d'hora d'antelació i això ha obligat a accelerar bona part de tots els preparatius que estan portant a terme, tant voluntaris a títol personal com sobretot gent de l'Assemblea Nacional Catalana de la Garriga com també d'Òmnium Cultural. De fet, la marxa ha transcorregut sense cap tipus de problema i durant tot el recorregut fins a l'entrada a la Garriga s'ha tallat la C-17, cosa que ha obligat en aquest cas que hi hagués restriccions de trànsit força importants. En aquests moments s'està tractant de distribuir tota la gent que es queda a la Garriga, que en aquest cas ja no són les 10.000 persones que aproximadament ha calculat les diferents organitzadors que portaven la diferent columna que ha sortit aquí al Vic, i en aquests instants s'està tractant de solucionar tot perquè tothom tingui un lloc on dormir, ja no només al pavelló, sinó que hi ha moltíssimes persones, ja no només de la Garriga, de les Franqueses com també de Granollers, que oferiran casa seva aquesta nit per dormir.
Doncs gràcies, Jordi, des de Ràdio Silenci. Una altra columna que també ha arribat ja al seu primer destí en aquesta primera jornada és la que sortia de Berga i que es dirigia avui cap a Sant Fruitós. Anem cap allà, doncs, Ràdio Sant Fruitós. Laura Coletas, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, sí, és ara, de fet, fa escassos minuts que acaba d'arribar la marxa que ha sortit des de Berga i acaba d'arribar en aquests moments a Manresa. Ha entrat per el capdamunt de la pujada de Roja i ara s'està dirigint pujada Roja cap a baix fins al centre de Manresa, i on es preveu, doncs, a la plaça Sant Domènec en concret, també fer un petit acte de benvinguda als participants. En aquests moments podem escoltar les consignes de llibertat, presos polítics, dels diferents participants, i segons l'organització ens han confirmat que hi ha aproximadament unes 6.000 persones que han participat a la marxa, i s'hi ha anat afegint més gent aquí a Manresa, especialment també un dels punts on s'hi ha afegit més gent és a Sallent, i un cop doncs s'arribi ara, com comentàvem, a la plaça Sant Domènec, on es preveu fer també aquest acte de benvinguda, finalment es preveu finalitzar aquesta mà llibertat que ha sortit des de Berga a la zona esportiva, al concurs, on es preveu doncs que es faci un sopar i es passi la nit allà.
Doncs gràcies, Laura, també per aquesta última hora. Des de Ràdio Sant Fruitós, aquí els queda uns quants quilòmetres per arribar a aquest primer punt de destí, és a la columna de Girona, la que va més endarrerida, podríem dir. En aquesta columna s'hi ha sumat el president de la Generalitat aquest migdia, Quim Torra, i part del govern. També ha estat un xic accidentada per un dels marxants que ha hagut de ser atès pels serveis d'emergència després de caure desplomat a terra. En qualsevol cas, anem a veure quina és la previsió d'arribada d'aquesta columna. Anem cap allà, una malgrat, Laura Téllez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. En un principi la previsió era que arribessin aquí on som ara, en aquest punt entre la Nacional 2 i el carrer de l'Avinguda de Palafolls, de Guillem de Palafolls, aquí a Malgrat de Mar, a les 7 de la tarda, però sembla que, com deia vosaltres, la marxa comença a anar una mica més lenta del previst i es calcula que arribi cap a les 8 del vespre. Unes 10.000 persones són les que prenen part en aquesta marxa per la llibertat que ha sortit des de Girona a les 9 del matí. A Sils havien arribat unes 12.000 persones i la previsió, tot i que es fa difícil de valorar perquè realment hi ha molta gent, és que volta a les 10.000 persones les que ara mateix doncs formen part d'aquesta marxa per la llibertat que arribarà, si no hi ha canvis, cap a les 8 del vespre aquí a Malgrat de Mar. El que sí que és una incògnita és saber si aquestes 10.000 persones pernoctaran al nostre municipi, perquè, de fet, el primer tram de la Marxa de Torxes ha d'acabar aquí a Malgrat de Mar. Hi havia un pavelló habilitat per acollir doncs, els participants en aquesta Marxa de Torxes. Des de la coordinació de la marxa aquí a Malgrat ja s'ha informat que s'ha habilitat un altre del pavelló que tenim aquí a Malgrat. Els dos pavellons estan habilitats, per tant, per tal que tothom qui vulgui, doncs, pugui pernoctar aquí i fins i tot es valora la possibilitat de demanar a Palafolls que albergui doncs, algunes d'aquestes persones que formen part de la marxa per la llibertat que, com dèiem, ha sortit de Girona. Per tant, aquesta serà la incògnita. Nosaltres romandrem aquí esperant doncs, que pels vols de les 8 comencin a arribar els primers caminants.
Doncs gràcies, Laura. Estarem també pendents d'aquesta arribada, d'aquesta columna.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
I a Barcelona a aquesta hora també hi ha prevista una nova protesta en marxa convocada pels CDRs de rebuig a la sentència, però també per les càrregues policials dels darrers dies. Alguns dels concentrats en aquests moments es troben ja a la Monumental i porten paper de vàter. La convocatòria, segons la convocatòria, cridaven a portar paper de vàter per protestar, com dèiem, per l'actuació policial d'aquests darrers dies. A més de Barcelona, però, a aquesta hora també hi ha convocades concentracions a les places dels municipis catalans. A Girona, per exemple, la convocatòria és també a les 8 del vespre a la plaça del Vi. I pel que fa a les principals afectacions de trànsit, en aquests moments hi ha tallades la C25 i la C17 a Gurb i també la P7, però coneguem més a fons quina és l'afectació ara mateix a la xarxa viària. Connectem amb el Servei Català del Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Una tarda més, situació complicada en aquesta xarxa viària. Comencem repassant les vies que estan tallades a causa de manifestacions a les comarques de Barcelona, la C25 i la C17 a la zona de Gurb, a les comarques de Girona, la C66 a Corçà i la C37 al túnel de Bracons. I pel que fa a les comarques tarragonines, tallada aquesta C14, Nacional 240, al seu pas per Montblanc, i la A27, al tram de Constantí. A més, tenim aquestes marxes que es van movent, que tallen el trànsit, sempre en sentit Barcelona, a l'autovia 2, a Jorba, la C16, a Sallent, Nacional 2, a Tordera, i autopista AP7, al tram de Vilafranca. També volem repassar un parell d'accidents que ens compliquen força la circulació, i és que tenim tallada l'autovia 2, a Castellolí, en sentit Lleida, cues de més de 6 quilòmetres, i també per accident continua tallada la C26 a la Sentiu de Sió, en tots dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Miquel Buch no dimiteix i defensa l'actuació dels Mossos d'Esquadra. El conseller d'Interior ha demanat aïllar els grups violents que actuen al final de les mobilitzacions. Buch, que ha comparegut davant la premsa aquesta tarda, ha assegurat que el cos de Mossos està preparat per actuar davant els brots de violència. És la resposta del titular d'Interior a les càrregues policials d'aquests dies i en especial d'ahir la nit. Pep Carbonell, bona tarda.
Bona tarda, Lali. A un quart de sis ha comparegut finalment el conseller d'Interior, Miquel Buch. Ho ha fet acompanyat del secretari general Brauli Duà, director general dels Mossos, Pere Ferrer. El missatge central que ha volgut donar és que cal aïllar els grups violents que hi són i que no poden tapar el to cívic i pacífic de les mobilitzacions. Respecte a les imatges que s'han vist a les xarxes i a les televisions, ha assegurat que els Mossos les revisen sempre i que ho faran aquest cop també per si s'ha de corregir alguns protocols d'actuació. Ha agraït la feina dels Mossos i respecte a la possible petició de dimissió per part d'Esquerra Republicana, ha dit que és normal que es produeixin aquestes peticions sempre en el seu càrrec i que ara està centrat en garantir la seguretat i que tornaran a haver-hi actes violents aquesta nit i els Mossos tornaran a actuar per mirar de controlar-los.
Preveiem també doncs, que hi hagi brots de violència i la policia actuarà. La policia garanteix el dret a manifestació als ciutadans i ciutadanes. Els Mossos d'Esquadra garanteixen el dret a manifestació als catalans i catalanes. Però també és la seva obligació perseguir les conductes violents.
I respecte a la petició de Pablo Casado per aplicar la Llei de Seguretat Nacional, el conseller d'Interior ha assegurat que no hi ha motius.
Doncs qui també ha condemnat els fets d'ahir ha estat l'Ajuntament de Sabadell, que ha lamentat a través d'un comunicat consensuat per tots els grups, menys Esquerra, la Crida i Junts per Sabadell, els aldarulls d'ahir la nit després de la concentració davant la comissaria de la Policia Nacional. El consistori ha condemnat la violència i ha titllat els fets d'actes vandàlics. Avui s'han repetit de nou les protestes d'estudiants. Ràdio Sabadell, Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell encara viu amb la ressaca de la nit d'enfrontaments entre Mossos i manifestants ahir davant la comissaria de la Policia Nacional. Avui, però, ha sigut el torn dels estudiants, que aquest migdia han tallat la C-58 de forma totalment pacífica. Cap a les dues del migdia, antiavalots dels Mossos han aparegut per dissoldre aquesta concentració a base de persecucions pels carrers de Sabadell. Tot plegat ha generat la reacció de l'alcaldessa Marta Ferrés, que demanava una condemna rotunda de la violència per part de totes les forces polítiques.
Home, jo crec que s'han de condemnar els fets d'ahir, sí, és a dir, crec que no hi ha més història, diguem, que quan veus uns fets com els que van ocórrer ahir a la Gran Via, doncs evidentment s'han de condemnar i hi ha una condemna a més rotunda amb aquest tipus d'accions.
La Junta de Portaveus també ha donat llum verda a un comunicat unitari en què es rebutja l'ús de la violència i els actes vandàlics d'ahir a la nit. Alhora, s'apel·la a la responsabilitat dels partits polítics per tal de contribuir a fer un clima de diàleg amb predisposició a escoltar l'altre.
I a banda de Sabadell també hi va haver barricades i càrregues a altres ciutats.
Les més violentes a Barcelona, on hi va haver enfrontaments fins ben entrada la matinada amb contenidors i tanques cremades. Els Mossos hi van detenir 6 persones. També hi va haver aldarulls a Lleida, Girona i Tarragona, que de fet és on hi va haver més detinguts, 14 en total.
Doncs bé, una de les persones que va rebre durant les càrregues policials és el diputat de Junts per Catalunya al Parlament per Tarragona, Eusebi Camp de Pedrós. Hem recollit el seu testimoni.
En declaracions a la xarxa ha defensat que les persones que volien provocar aldarulls no eren de Tarragona i ha responsabilitzat la Policia Nacional de les càrregues.
Es va descontrolar. L'actuació dels Mossos estava sent d'observació i únicament d'impedir que s'accedís a prop de la subdelegació del govern, que és on es feia la concentració. Però en canvi després ja va aparèixer el cordó de la Policia Nacional i aquests de seguida ja van llançar una càrrega, que a més van llançar una càrrega cap al lateral de la subdelegació on érem nosaltres, on hi havia tot de gent que havia estat a la concentració tranquil·lament.
Camp de Pedrós ha condemnat els aldarulls i ha defensat que l'actuació dels independentistes ha de ser pacífica en tot moment.
Ara sí, pel que fa a la posició del govern central, l'executiu en funcions no descarta cap escenari a Catalunya i diu que ho té tot previst per si ha d'actuar-hi. El president en funcions, Pedro Sánchez, s'ha entrevistat a la Moncloa fins ara per separat amb els líders del PP i Unides Podem. Ara mateix està reunit amb el líder de Ciutadans, Albert Rivera.
Casado ha reclamat a Sánchez l'aplicació de la Llei de Seguretat Nacional, és a dir, que el govern central es faci càrrec de la seguretat, i ho ha argumentat així.
No ho puedo entender. Como Quim Torra, el que se manifiesta con los violentos y el que corta una vía de comunicación, igual que se ha saboteado el aeropuerto o las vías del AVE, ahora pueda ser el máximo mando policial de los Mossos d'Esquadra.
Pablo Iglesias, d'Unidas Podem, té molt clar com s'ha d'actuar ara amb Catalunya.
Creo que lo que toca en Cataluña en el momento actual es empatía, es diálogo y en el marco de la ley y en el marco del derecho buscar soluciones políticas que no van a ser del gusto de todos nosotros, pero soluciones políticas que puedan afrontar un conflicto político.
Iglesias ha afegit que no té la impressió que el govern central en funcions tingui previst aplicar cap mesura excepcional. Tot i això, l'executiu Sánchez ha dit que actuaria amb fermesa si cal a Catalunya.
Pel que fa al gruix de les protestes, aquest dimecres s'han concentrat a la ciutat de Barcelona amb manifestacions constants i talls de via dels estudiants que aquest matí han ocupat la Gran Via i aquesta tarda la plaça Espanya, entre altres punts importants de la ciutat comtal. Però també hi ha hagut de nou talls a les carreteres i a la xarxa ferroviària.
A Reus, els estudiants han ocupat les vies del tren i el servei ha quedat interromput durant bona part del dia a les línies de Rodalies entre la capital del Baix Camp i Tarragona. Els manifestants també han ocupat les vies del tren en altres punts com el Maresme o Lleida. A Girona, la línia de l'AVE entre la capital gironina i Figueres ha estat interrompuda des de primera hora i fins prop de les 11 del matí per problemes de senyalització provocats per actes vandàlics. Allà els estudiants també han intentat accedir a les vies, però el fort blindatge policial els ho ha impedit. També un dia més s'han repetit càrregues policials i desallotjaments en talls de carretera durant tota la jornada.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Els estudiants de secundària i universitaris fan vaga des d'avui i fins divendres contra la sentència del Tribunal Suprem. S'han manifestat a diversos punts del territori, ho vèiem abans, a Barcelona, i han fet alguns talls de trànsit.
Els de la Universitat Autònoma de Barcelona, per exemple, han ocupat una estona el rectorat, després han baixat a tallar l'AP7. A Badalona han tallat el centre de la ciutat i també a l'autopista C31, fet que ha provocat col·lapse i algun moment de tensió.
Ràdio Ciutat de Badalona, Marc Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Durant una hora, entre 2:15 i 2:03, uns 150 estudiants d'instituts de Badalona i també universitaris han tallat l'autopista C31 al seu pas per la ciutat. El tall l'han fet a l'alçada del centre, just on es troba el pont de Sant Josep i d'en Rosés. Amb lemes com independència, llibertat, presos polítics o fora, fora, justícia espanyola, els estudiants s'han assegut al vell mig de l'autopista en els dos sentits. Poc després de les 12, els estudiants havien tallat ja la cruïlla del carrer de Francesc Layret, per on passa la carretera Nacional 2 i l'avinguda de Martí Pujol, on alguns protagonitzaven moments de tensió amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana. Després han iniciat una marxa en direcció al lateral de l'autopista, des d'on han accedit finalment a la C31. Allà, com dèiem, els estudiants, la majoria menors d'edat, s'han manifestat durant una hora, mentre alguns conductors s'hi sumaven a les protestes amb els seus clàxons. Altres s'hi enfrontaven als joves indignats pel tall de la via, el que ha fet que la policia hagi hagut de contenir reaccions en diverses ocasions.
Continua també el degoteig de plens extraordinaris per votar mocions de rebuig a la sentència del procés. Aquest matí ha estat el torn de l'Ajuntament de Lleida. El text ha tirat endavant amb els vots a favor tan sols però d'Esquerra, Junts per Catalunya i el Comú de Lleida. Uau, Lleida Ràdio, Adriana Fort.
El Comú de Lleida, Esquerra i Junts per Catalunya han votat a favor i PSC i PP hi han votat en contra. En canvi, Ciutadans no hi ha participat. La seva portaveu, Ángeles Rives, deia abans del ple que era una celebració antidemocràtica. L'escoltem.
Un ataque directo a la separación de poderes es un pleno profundamente antidemocrático porque demuestra que aquellos que van a participar no tienen el más mínimo respeto, insisto, por la separación de poderes.
Altres partits de l'oposició s'han mostrat també molt contraris a la moció, hasta, per exemple, el cas de Xavier Palau, el portaveu del PP. I davant d'aquestes acusacions ha respost l'alcalde de Lleida per Esquerra, Miquel Puello. L'escolten també.
Em sabria molt de greu a qualsevol insinuació en el sentit que aquest país o que aquest govern o que aquesta institució en el seu conjunt poden ser febles o poden ser tolerants amb qualsevol manifestació de violència.
El PSC, com el PP, hi ha votat en contra, però ha presentat un altre text alternatiu. La portaveu, Carme Baix, ha explicat que, tot i no estar d'acord amb el text que s'ha aprovat, volen mostrar empatia respecte a les famílies.
També hi ha hagut ple extraordinari avui per aprovar la moció de rebuig a la sentència a Torredembarra, on a la Torre, Josep Sánchez.
La moció que proposaven des de l'Associació Catalana de Municipis i l'Associació de Municipis per la Independència ha estat aprovada amb els vots favorables dels membres del govern d'Esquerra Republicana, que compta amb majoria absoluta, i també de la regidora de Junts per Catalunya, Anna Magrinyà. L'alcalde Eduard Rovira ha posat en dubte la separació de poders a Espanya i també ha destacat que el que busca la sentència del Suprem és castigar la dissidència d'allò que l'Estat no vol acceptar.
La castigarà de la manera que pugui. I s'inventarà les lleis que facin falta. I el Congrés dels Diputats possiblement les aprovi totes. Com que la majoria de catalans són una minoria a Espanya, igual que pot passar amb el País Basc, o sigui, la qüestió territorial no està resolta, tenim les mans lligades al Congrés dels Diputats a Madrid. I, per tant, sempre podreu fer lleis que ens castiguin.
El principal partit de l'oposició a Torredembarra, el PSC, ha votat en contra, tot i reconèixer que la sentència és el resultat de portar la norma a l'extrem. D'altra banda, tal com ja havien anunciat des de Ciutadans, ni tan sols han participat en aquest ple extraordinari.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. L'Uni Girona i el Cadí la Seu debuten avui a les competicions europees.
L'Espart Cidilip Girona juga des de 6:45 a Istanbul el primer partit de l'Eurolliga davant el Fenerbahçe turc, partit que es troba a la mitja part amb un resultat de 46-40. I a la segona competició continental, l'Eurocup, avui serà l'estrena històrica del Cadí la Seu. El partit començarà a les 8 a la pista del Landes francès. Bernat Canut, el tècnic de les urgellenques, destaca el moment que viu el club lleidatà.
pel club i després per entrenadors, staff tècnic i sobretot moltes jugadores, no? que no han disputat aquesta competició i que primer les que es van guanyar l'any passat a pols poder-hi competir, més les que s'han afegit aquest any, bueno, un equip jove però amb moltíssima ambició i sobretot il·lusió.
Més bàsquet, el Baxi Manresa i el Joventut de Badalona també tenen avui cita europea.
Els manresans debuten a la Champions League rebent el Polski Kukier Turun de Polònia a partir de 8:45. Els del Bages tornen a disputar competició continental 20 anys després i comencen avui davant el líder de la Lliga polonesa. El capità del conjunt manresà, Pere Tomàs, es mostra feliç per la cita d'avui.
Jo crec que tenim molta il·lusió, no? També jo crec que la gent sap que aquí a Manresa fa molts anys que no juga competició europea i tenim molta il·lusió i moltes ganes també de començar i saber realment el que és. I, bueno, i ara ja tenim el primer partit i amb ganes.
Mentre que la penya rebrà a la mateixa hora a 8:45 el Darussafaka Turk al Palau Olímpic de Badalona en la fase de grups de l'Eurocup masculina.
En handbol, avui es jugarà el partit de Copa del Rei entre la Unió Esportiva Sarrià i el Cangas.
L'enfrontament començarà a 8:45. Els de Salva Puig volen donar la sorpresa i eliminar l'equip gallec que milita a la Lliga Sobal. El jugador del conjunt gironí, Gerard Marc, avança que avui hi haurà algun acte de protesta per la sentència del procés.
Espero que la gent faci un break en aquestes hores, en aquests dies, i que a les 8:30 vagin al pavelló a animar amb la il·lusió que ho estan fent cada dia i que es respiri aquest ambient de poble que viu l'handbol de la manera que ho viu, que és tan única, no? Però, bueno, no t'enganyaré que hi ha incertesa aquesta, no? I, bueno, la gent està crispada amb tot el tema polític. Puc assegurar que algun detall es vol al pavelló. Alguna referència a la situació política de Catalunya es veurà durant el partit.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Dida Calcantra a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Si agafes el transport públic per anar a la ciutat, per què no l'agafes quan vas a la muntanya? Els caps de setmana i els festius, amb el bitllet integrat de transport públic, agafa el tren o el ferrocarril. I a les estacions d'enllaç, el bus Parc et porta al Montseny o a Sant Llorenç del Munt i l'UAC.
Informa't dels horaris i les parades a parcs.diva.cat/busbarc. Diputació de Barcelona.
El 19 i 20 d'octubre, a l'Auditori, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya rep Marcus Stenz, un dels directors alemanys més prestigiosos del moment i gran coneixedor de l'obra de Gustav Mahler.
Sota la seva batuta, l'OBC interpretarà la setena de les seves sinfonies monumentals.
Compra les teves entrades a auditori.cat.
¿Sabías que...?
El biòleg Hiromitsu Nakauchi ha anat d'un país a l'altre perseguint el seu somni d'un dia conrear òrgans humans personalitzats en animals com a ovelles o porcs. I finalment té l'aprovació per fer-ho per primera vegada. Però espera anar a poc aconseguint resultats factibles, sobretot quan necessita la comprensió pública i la seva confiança per demostrar-los que els resultats poden arribar a ser necessaris per la nostra salut. Els pensaran injectant cèl·lules mare pluripotents induïdes per humans en embrions de rates i ratolins, els quals hauran estat manipulats genèticament perquè no puguin fer un pàncreas. La idea és que l'embrió rosegador utilitzi les cèl·lules humanes per construir-se un pàncreas i durant 2 anys l'equip planteja veure com aquests rosegadors es desenvolupen i creixen, monitoritzant acuradament els seus òrgans i cervells en el procés. Un cop ho aconsegueixin, passaran a fer-ho amb porcs.
Connectem
amb Castellet Ràdio perquè ens aporti tota la informació en Francesc Bacardit. Francesc, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Mira. Ens ho expliquen els companys del 9FM, Isaac Moreno, endavant, bon dia.
Bon dia.
Busquem més detalls amb aquesta crònica dels companys de televisió de Girona.
Vidreres ha tornat a entrar al debat.
Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
En les eleccions de diumenge...
Ràdio Silenci, Andrea Ramos, bon dia.
Bon dia, el mes de maig de l'any passat es van aprovar els...
Som actualitat, som la xarxa de comunicació local.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Les dues primeres de les 5 columnes de la Marxa per la Llibertat que han sortit aquest matí de Vic i Berga ja han arribat als seus destins. Montse Manent.
S'espera que en els propers minuts ho facin la resta de columnes. La que va més endarrerida és la que ha sortit de Girona i ha definit a Malgrat. La columna de Vic ha arribat abans de l'hora prevista, a la Garriga.
Cap allà, ens dirigim, doncs, Ràdio Silenci, Jordi Roig.
Més de 10.000 persones just en aquests instants estan entrant a la Garriga i s'estan dirigint en direcció al pavelló de Can Noguera, on està previst que es porti a terme l'acollida amb el sopar i que bona part de tota aquesta gent que ha vingut de les comarques d'Osona, el Ripollès i el nord del Vallès Oriental hi passin la nit.
Miquel Buch no dimiteix i defensa l'actuació dels Mossos d'Esquadra. El conseller d'Interior ha demanat aïllar els grups violents que actuen al final de les mobilitzacions.
Buch ha comparegut davant la premsa aquesta tarda, ha assegurat que el cos de Mossos està preparat per actuar davant els brots de violència.
No podem permetre que els incidents indesitjats malmetin la imatge de centenars de milers de persones que s'han mobilitzat amb civisme i sense incidents. I és que s'ha detectat la presència de grups provocadors i agitadors a l'acabament de les manifestacions pacífiques. Cal aïllar aquests grups i no donar-los cabuda dins de les concentracions cíviques que Catalunya ha realitzat, realitza i realitzarà.
L'Ajuntament de Sabadell condemna els aldarulls d'ahir a la ciutat.
Un dels 30 detinguts ahir va ser en les protestes de la cocapital vallesana, on també es van produir 21 ferits dels 125 registrats a tot Catalunya. Hi va haver enfrontaments entre antiavalots i manifestants davant de la comissaria de la Policia Nacional.
Ràdio Sabadell, Helena Molist.
Avui, però, ha sigut el torn dels estudiants, que aquest migdia han tallat la C-58 de forma totalment pacífica. Cap a les 2 del migdia, antiavalots dels Mossos han aparegut per dissoldre aquesta concentració a base de persecucions pels carrers de Sabadell. Tot plegat ha generat la reacció de l'alcaldessa Marta Ferrés, que demanava una condemna rotunda de la violència per part de totes les forces polítiques.
El diputat de Junts per Catalunya al Parlament per Tarragona, Eusebi Campdepadrós, va ser testimoni de les càrregues policials a la concentració d'ahir a Tarragona.
En declaracions a la xarxa ha defensat que les persones que volien provocar aldarulls no eren de la ciutat i ha responsabilitzat la Policia Nacional de les càrregues.
Es va descontrolar. L'actuació dels Mossos estava sent d'observació i únicament impedir que s'accedís a prop de la subdelegació del govern, que és on es feia la concentració. Però en canvi després ja va aparèixer el cordó de la Policia Nacional i aquests de seguida ja van llançar una càrrega, que a més van llançar una càrrega cap al lateral de la subdelegació on érem nosaltres, on hi havia tot de gent que havia estat a la concentració tranquil·lament.
El president en funcions, Pedro Sánchez, no descarta cap escenari a Catalunya i diu que ho té tot previst si cal actuar-hi.
És el que li ha transmès el president del Partit Popular en la primera de les tres trobades que té avui a la Moncloa. Les altres han estat amb els líders d'Unides Podem i Ciutadans. Pablo Casado ha demanat a Sánchez que apliqui la llei de seguretat nacional i ha criticat durament a Quim Torra.
Entender cómo Quim Torra, el que se manifiesta con los violentos y el que corta una vía de comunicación, igual que se ha saboteado el aeropuerto o las vías del AVE, ahora pueda ser el máximo mando policial de los Mossos d'Esquadra.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. La jornada d'avui està marcada per l'estabilitat meteorològica i el cel estarà poc o mig ennuvolat pel pas de núvols alts i alguns de mitjans que al final del dia minvaran. La temperatura serà més alta respecte ahir i la tendència és que pugi els pròxims dies a causa d'aquesta estabilitat i l'absència de pluja. A destacar el vent, que bufarà amb ratxes fortes a la façana litoral de component sud i oest i a la resta serà fluix i variable. Pel que fa demà, l'estabilitat encara serà present, tot i que hi haurà més núvols a la tarda, ja que augmentaran d'oest a est a partir de migdia. La temperatura serà lleugerament més alta i al centre del dia voltarà entre 18 i 23 graus, més alta a ponent i al litoral, i més baixa al Pirineu. El vent continuarà bufant amb alguns cops forts al litoral de component sud i oest. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Soc en Pep Plaza i ara us diré el que uneix els grans xefs. L'aniversari Condis.
Home, és que aquest aniversari és una passada.
Oye, Adrià, que són milers de cheques regalo de 25 euros.
I te los dan así, pim, pam, truco, truco, por cada 100 euros de compra.
Vine a l'aniversari Condis i aconsegueix el teu xec regal. Pensa en Condis i l'encertaràs.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
A aquesta hora, les primeres de les 5 columnes de la Marxa per la Llibertat, les que han sortit aquest matí a primera hora des de Vic i Berga, ja han arribat a la Garriga i a Manresa. La resta des de Tàrrega i Girona ho faran properament. A la de Girona, per exemple, encara els queda uns quants quilòmetres per arribar a Malgrat, al Maresme, on passaran la nit. De seguida connectarem en directe per saber on es troba cada marxa ara mateix. Una marxa, les 5 columnes de la qual han sortit des dels seus punts d'origen, ja des de primera hora, com dèiem. Anem a pams, la primera de les columnes ja ha arribat i abans del previst a la Garriga. Allà hi tenim els nostres companys de Ràdio Silenci, Jordi Roig. Bona tarda.
Bona tarda. Més de 10.000 persones al llarg de la jornada han participat en aquesta columna de la marxa que ha sortit de Vic per quart de vuit al matí. Precisament, al voltant d'un quart de set de la tarda és quan ha arribat la columna al municipi, molt més d'hora del que s'havia previst inicialment. Això ha obligat els organitzadors, tant de l'ANC, persones a títol personal, com d'Òmnium Cultural, a posar i fer mans i mànigues per tal que tot estigués a punt per les persones que s'apropaven fins a la zona del pavelló de Can Noguera, l'espai on dormiran totes les persones que faran nit i l'endemà sortiran des d'aquí la Garriga en direcció Parets per anar a dormir a Sant Quirze del Vallès. Just en aquests moments hi ha tota la gent de l'organització posant a punt el sopar i també s'estan començant a distribuir persones per diferents domicilis de la Garriga, ja no només del municipi, sinó també de les Franqueses i de Granollers, on s'estan oferint llits perquè la gent hi pugui descansar millor que al terra del pavelló de Can Noguera.
Doncs gràcies, Jordi, des de Ràdio Silenci. Una altra columna que també ha arribat al seu destí és la que sortia de Berga i que es dirigia avui cap a Manresa. Anem cap allà, doncs, Ràdio Sant Fruitós. Laura Coletas, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, efectivament, ara en aquest moment la marxa es troba baixant la carretera de Vic de Manresa. Hi ha aproximadament, segons ens han confirmat l'organització, unes 8.000 persones. 6.000 eren els participants que han arribat fins aquí a Manresa i s'hi han anat afegint centenars i centenars de persones. Podem veure gent de totes les edats, escalades, amb diferents consignes, i també hem pogut veure la presència de personalitats destacades, com per exemple el conseller Ernest Maragall, diferents alcaldes de la comarca, Núria Piques, en Jordi Casarrodona, i ara és això, és el moment en què es dirigeixen doncs, carretera de Vic de Manresa cap a baix fins arribar al centre, fins arribar al passeig, i on esperar aquesta aturada seguidament a la plaça Sant Domènec, on també hi ha diferents persones que volen fer aquest acte de benvinguda. Hem pogut sentir diferents signes com llibertat, presos polítics, batucades, independència, defensant el dret a l'autodeterminació, i ara en aquest moment estem veient la marxa com està passant per davant nostre, i també els participants han estat rebuts amb un fort aplaudiment i amb centenars de persones que ja els esperaven al capdamunt de la pujada roja, que és des d'on han arribat.
Doncs gràcies, Laura, des de Ràdio Sant Fruitós. Aquí els queda uns quants quilòmetres per arribar a aquest primer punt de destí. És la columna de Girona, la que va un xic més endarrerida. En aquest migdia s'hi ha sumat el president de la Generalitat, Quim Torra, i part del govern. També ha estat un xic d'accidentada per un dels marxants que ha hagut de ser atès pels serveis d'emergència després de caure desplomat a terra. En qualsevol cas, anem a veure quina és la previsió d'arribada d'aquesta columna, on, malgrat, Laura Tellez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs encara esperem aquí a tocar de la Nacional 2, just pel carrer Guillem de Palafolls, que és per on ha d'entrar aquesta marxa per la llibertat que ha sortit de Girona. En un principi, la previsió és que arribi cap a les 8 del vespre. De fet, ho havia de fer una hora abans, però sembla doncs que aquesta marxa multitudinària, més de 10.000 persones han arribat a participar aquest migdia a la marxa que ha sortit de Girona, doncs ha fet que s'alenteixi una mica més aquesta arribada. L'esperen a les 8 del vespre aquí, malgrat demà. Hi ha centenars de persones que s'han apropat fins on som ara, precisament, doncs, per afegir-se a aquesta marxa. Segons els organitzadors, segons els coordinadors de la marxa Malgrat de Mar, hi hauria entre unes 7.000 i unes 10.000 persones participant ara mateix en aquesta marxa i, per tant, són les que arribarien al nostre municipi. El que no ens queda clar és quanta gent es quedarà a dormir, perquè, de fet, doncs, com us dèiem abans, hi havia dos pavellons que s'han habilitat, un al pavelló Germans Vargas i un altre al pavelló municipal de l'Avinguda de Tarragona, i, evidentment, doncs, si hi ha 10.000 persones participant en aquesta marxa, els organitzadors han hagut de començar a buscar doncs, llocs per ubicar a les persones que vulguin pernoctar a Malgrat de Mar. Entre d'altres llocs, doncs, s'ha trucat a Palafolls i també a l'Ajuntament de Santa Susana per tal de demanar als pavellons si fos necessari. I també, fins i tot, algun hoteler doncs, ha dit que si ho necessitaven, doncs, podien pernoctar als hotels de Malgrat de Mar. En alguns s'han ofert per fer-ho. 150 voluntaris són els que participaran aquesta nit aquí en aquesta marxa per la llibertat, els que ajudaran, col·laboraran doncs, per tal que aquestes persones que vulguin i pernoctin a Malgrat de Mar doncs, ho puguin fer. Per ara, això és el que us podem explicar des de Malgrat de Mar.
Doncs gràcies, Laura, des d'Ona Malgrat. Seguirem també pendents. Intentarem també connectar properament amb Ràdio Vilafranca per saber en quin punt es troba aquesta marxa que sortia de Tàrrega. Ara, però, ens dirigim cap a Barcelona perquè a aquesta hora hi ha una nova protesta en marxa convocada pels CDRs de rebuig a la sentència, però també per les càrregues policials dels darrers dies. Seguint la protesta, hi tenim el nostre company Carles Carvajal. Carles, bona tarda. Quin ambient es viu ara mateix aquí a Barcelona?
Bona tarda, doncs. Milers de persones s'apleguen des de les 7 de la tarda a Gran Via, amb el carrer Marina. De fet, no es podem dir a hores d'ara quanta gent s'apleca perquè és milers i milers de persones. Podem veure des d'aquí gran part del passeig Sant Joan i més enllà de Monumental, que Gran Via està totalment col·lapsada de gent i també part d'aquest carrer Marina. De fet, una convocatòria, ho deies, que l'ha convocat el CDR a través de les xarxes socials i sobretot es convocava la gent a venir en paper del lavabo, deien per anar. Hem vist molta gent amb aquest paper del lavabo, amb aquest paquet de paper del lavabo allí a Gran Via de Barcelona. Sobretot és gent molt jove, sobretot estudiants que avui han començat aquest primer dia de vaga, els que estan concentrats aquí a la capital catalana, una concentració, una manifestació que de moment passa sense cap tipus d'incidència.
Doncs gràcies, Carles. Esperem que continuï així. A més de Barcelona, a aquesta hora també hi ha convocades concentracions a les places dels municipis catalans. A Girona, la convocatòria és a les 8 del vespre, a la plaça del Vi. I pel que fa als principals talls de trànsit, en aquests moments continuen tallades la C25 i C17 a Gurb i també altres vies de la xarxa viària. Però coneguem més a fons quina és l'afectació concretament a les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda, em sentiu?
Perfectament.
Doncs comencem repassant aquestes vies afectades a causa d'aquestes manifestacions. Comencem repassant les vies que estan tallades al trànsit. Continua aquest tall de la C25-C17 a la zona de Gurb. A les comarques de Girona tenim tallat el túnel de Bracons, la C37, i a les comarques de Tarragona dues vies tallades al trànsit, la C31 entre Cuní i Cubelles i la C51 al tram de Lió. A més tenim encara algunes marxes lentes que afecten a la circulació, sobretot en sentit Barcelona, aquí a l'autovia A2, a Igualada, a la Nacional 2, a Malgrat de Mar, autopista AP7, al tram de Vilafranca. Acabem parlant d'aquest accident que s'ha produït, ha fet ja fa hores, i que afecta una via important, és l'autovia A2. Aquesta autovia A2 continua tallada a la zona de Castellolí, en sentit Lleida, la cua és important, de més de 4-5 quilòmetres, i de fet es fan desviaments cap a la Nacional 2 antiga. Per tant, com us dèiem, això és a causa d'un accident, aquest tall de l'autovia A2, que continua a la zona de Castellolí i en sentit Lleida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Miquel Buch no dimiteix i defensa l'actuació dels Mossos d'Esquadra. El conseller d'Interior ha demanat aïllar els grups violents que actuen al final de les mobilitzacions. Buch, que ha comparegut davant la premsa aquesta tarda, ha assegurat que el cos de Mossos està preparat per actuar davant els brots de violència. És la resposta del titular d'Interior a les càrregues policials d'aquests dies i en especial d'ahir la nit. Pep Carbonell, bona tarda.
Bona tarda, Lali. A un quart de sis ha comparegut finalment el conseller d'Interior, Miquel Buch. Ho ha fet acompanyat del secretari general Brauli Duart i del director general dels Mossos, Pere Ferrer. El missatge central que ha volgut donar és que cal aïllar els grups violents que hi són i que no poden tapar el to cívic i pacífic de les mobilitzacions. Respecte a les imatges que s'han vist a les xarxes i a les televisions, ha assegurat que els Mossos les revisen sempre i que ho faran aquest cop també per si s'ha de corregir alguns protocols d'actuació. Ha agraït la feina dels Mossos i respecte a la possible petició de dimissió per part d'Esquerra Republicana ha dit que és normal que es produeixin aquestes peticions sempre en el seu càrrec i que ara està centrat en garantir la seguretat i que tornaran a haver-hi actes violents aquesta nit i els Mossos tornaran a actuar per mirar de controlar-los.
Preveiem també doncs, que hi hagi brots de violència i la policia actuarà. La policia garanteix el dret a manifestació als ciutadans i ciutadanes. Els Mossos d'Esquadra garanteixen el dret a manifestació als catalans i catalanes. Però també és la seva obligació perseguir les conductes violents.
I respecte a la petició de Pablo Casado per aplicar la llei de seguretat nacional, el conseller d'Interior ha assegurat que no hi ha motius.
Doncs qui també ha condemnat els fets d'ahir ha estat l'Ajuntament de Sabadell, que ha lamentat a través d'un comunicat consensuat per tots els grups, menys Esquerra, la Crida i Junts per Sabadell, els aldarulls d'ahir la nit, després de la concentració davant la comissaria de la Policia Nacional. El consistori ha condemnat la violència i ha titllat els fets d'actes vandàlics. Les protestes s'han repetit avui amb manifestacions d'estudiants. Ràdio Sabadell, Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell encara viu amb la ressaca de la nit d'enfrontaments entre Mossos i manifestants ahir davant la comissaria de la Policia Nacional. Avui, però, ha sigut el torn dels estudiants, que aquest migdia han tallat la C-58 de forma totalment pacífica. Cap a les dues del migdia, antiavalots dels Mossos han aparegut per dissoldre aquesta concentració a base de persecucions pels carrers de Sabadell. Tot plegat ha generat la reacció de l'alcaldessa Marta Ferrés, que demanava una condemna rotunda de la violència per part de totes les forces polítiques.
Home, jo crec que s'han de condemnar els fets d'ahir, sí, és a dir, crec que no hi ha més història, diguem, que quan veus uns fets com els que van ocórrer ahir a la Gran Via, doncs evidentment s'han de condemnar i hi ha una condemna més a més rotunda amb aquest tipus d'accions.
La Junta de Portaveus també ha donat llum verda a un comunicat unitari en què es rebutja l'ús de la violència i els actes vandàlics d'ahir a la nit. Alhora, s'apela a la responsabilitat dels partits polítics per tal de contribuir a fer un clima de diàleg amb predisposició a escoltar l'altre.
A banda de Sabadell, també hi va haver barricades i càrregues a altres ciutats.
Les més violentes a Barcelona, on hi va haver enfrontaments fins ben entrada la matinada amb contenidors i tanques cremades. Els Mossos hi van detenir fins a 6 persones. També hi va haver aldarulls a Lleida, Girona i Tarragona. Cada fet és on hi va haver més detinguts, 14 en total.
Doncs bé, una de les persones que va rebre durant les càrregues policials és el diputat de Junts per Catalunya al Parlament per Tarragona, Eusebi Camp de Pedrós. Hem recollit el seu testimoni.
En declaracions a la xarxa, ha defensat que les persones que volien provocar aldarulls no eren a Tarragona i ha responsabilitzat la Policia Nacional de les càrregues.
Es va descontrolar. L'actuació dels Mossos estava sent d'observació i únicament d'impedir que s'accedís a prop de la subdelegació del govern, que és on es feia la concentració. Però, en canvi, després ja va aparèixer el cordó de la Policia Nacional i aquests de seguida ja van llançar una càrrega, que, a més, van llançar una càrrega cap al lateral de la subdelegació on érem nosaltres, on hi havia tot de gent que havia estat a la concentració tranquil·lament.
Camp de Pedrós ha condemnat els aldarulls i ha defensat que l'actuació dels independentistes ha de ser pacífica en tot moment.
Pel que fa a la posició del govern central, l'executiu en funcions no descarta cap escenari a Catalunya i diu que ho té per si ha d'actuar-hi. El president en funcions, Pedro Sánchez, s'ha entrevistat a la Moncloa fins ara per separat amb els líders del PP i Unides Podem i ara mateix està reunit amb el líder de Ciutadans, Albert Rivera.
Casado ha reclamat a Sánchez l'aplicació de la Llei de Seguretat Nacional, és a dir, que el govern central es faci càrrec de la seguretat i així ho ha argumentat.
No puedo entender cómo Quim Torra, el que se manifiesta con los violentos y el que corta una vía de comunicación, igual que se ha saboteado el aeropuerto o las vías del AVE, ahora pueda ser el máximo mando policial de los Mossos d'Esquadra.
Pablo Iglesias, d'Unidas Podemos, té molt clar com s'ha d'actuar ara amb Catalunya.
Creo que lo que toca en Cataluña en el momento actual es empatía, es diálogo y en el marco de la ley y en el marco del derecho buscar soluciones políticas que no van a ser del gusto de todos nosotros, pero soluciones políticas que puedan afrontar un conflicto político.
Iglesias ha afegit que no té la impressió que el govern central en funcions tingui previst aplicar cap mesura excepcional. Tot i això, l'executiu de Sánchez ha dit que actuaria amb fermesa si cal a Catalunya.
El gruix de les protestes aquest dimecres s'han concentrat a la ciutat de Barcelona amb manifestacions constants i talls de vies dels estudiants que aquest matí han ocupat la Gran Via, aquesta tarda a la plaça Espanya, entre altres punts importants de la ciutat comtal. Però també hi ha hagut de nou talls a les carreteres i a la xarxa ferroviària.
A Reus, els estudiants han ocupat les vies del tren i el servei ha quedat ininterromput durant bona part del dia a les línies de Rodalies entre la capital del Baix Camp i Tarragona. Els manifestants també han ocupat les vies del tren en altres punts com el Maresme o Lleida. A Girona, la línia de l'AVE entre la capital gironina i Figueres ha estat ininterrompuda des de primera hora i fins prop de les 11 del matí per problemes de senyalització provocats per actes vandàlics. Allà els estudiants també han intentat accedir a les vies, però el fort blindatge policial els ho ha impedit. També en un dia més s'han repetit càrregues policials i desallotjaments en talls de carretera durant tota la jornada.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Tot això avui que es compleixen 2 anys de l'ingrés a presó del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, i a Sant Cugat del Vallès s'ha organitzat un acte de suport als Jordis i de rebuig a la sentència que els condemna a 9 anys de presó. De seguida anirem cap allà per veure com es desenvolupa aquest acte, però mentrestant continua també el degoteig de plens extraordinaris per votar mocions de rebuig a la sentència del procés. Aquest matí ha estat el torn de l'Ajuntament de Lleida. El text ha tirat endavant amb els vots a favor tan sols, però, d'Esquerra, Junts per Catalunya i el Comú de Lleida. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
El Comú de Lleida, Esquerra i Junts per Catalunya han votat a favor i PSC i PP hi han votat en contra. En canvi, Ciutadans no hi ha participat. La seva portaveu, Ángeles Rives, deia abans del ple que era una celebració antidemocràtica. L'escoltem.
Un ataque directo a la separación de poderes es un pleno profundamente antidemocrático porque demuestra que aquellos que van a participar no tienen el más mínimo respeto, insisto, por la separación de poderes.
Altres partits de l'oposició s'han mostrat també molt contraris a la moció, ha estat, per exemple, el cas de Xavier Palau, el portaveu del PP. I davant d'aquestes acusacions ha respost l'alcalde de Lleida per Esquerra, Miquel Puello. L'escolten també.
Em sabria molt de greu a qualsevol insinuació en el sentit que aquest país o que aquest govern o que aquesta institució en el seu conjunt poden ser febles o poden ser tolerants amb qualsevol manifestació de violència.
El PSC, com el PP, hi ha votat en contra, però ha presentat un altre text alternatiu. La portaveu, Carme Baix, ha explicat que, tot i no estar d'acord amb el text que s'ha aprovat, volen mostrar empatia respecte a les famílies.
Doncs un altre dels municipis que també ha aprovat avui en ple extraordinari una moció contra la sentència és Torredembarra. Ona La Torre, bona tarda.
La moció que proposaven des de l'Associació Catalana de Municipis i l'Associació de Municipis per la Independència ha estat aprovada amb els vots favorables dels membres del govern d'Esquerra Republicana, que compta amb majoria absoluta, i també de la regidora de Junts per Catalunya, Anna Magrinyà. L'alcalde Eduard Rovira ha posat en dubte la separació de poders a Espanya i també ha destacat que el que busca la sentència del Suprem és castigar la dissidència d'allò que l'Estat no vol acceptar.
La castigarà de la manera que pugui i s'inventarà les lleis que facin falta i el Congrés dels Diputats possiblement les aprovi totes. Com que la majoria de catalans són una minoria a Espanya, igual que pot passar amb el País Basc, o sigui, la qüestió territorial no està, tenim les mans lligades al Congrés dels Diputats a Madrid i, per tant, sempre podreu fer lleis que ens castiguin.
El principal partit de l'oposició a Torredembarra, el PSC, ha votat en contra, tot i reconèixer que la sentència és el resultat de portar la norma a l'extrem. D'altra banda, tal com ja havien anunciat des de Ciutadans, ni tan sols han participat en aquest ple extraordinari.
Ara sí, recuperem aquesta connexió. Es compleixen, dèiem, 2 anys de l'ingrés a presó del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. A Sant Cugat del Vallès s'ha organitzat un acte de suport als Jordis i de rebuig a la sentència que els condemna a 9 anys de presó. Anem fins allà per conèixer l'última hora d'aquest acte. Allà hi tenim el nostre company de Cugat.cat, Pau Vázquez. Bona tarda.
Bona tarda, companys. Doncs sí, un acte que ha durat ben poc, ha durat uns 15 minuts, on els parlaments... doncs s'ha recordat el Jordi dels presos, s'ha recordat aquest aniversari, aquests 2 anys de l'empresonament del Jordi, un acte que ha durat, com dèiem, ben poc, perquè tampoc hi havia massa gent, un centenar de persones aquí a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament de Sant Cugat, on s'ha demanat l'alliberament no només del Jordi, sinó de tots els polítics que estan presos. I compte per cara, la notícia és que una vegada ha acabat aquest Parlament, ha acabat aquest acte, un grup d'una persona del CDR de Sant Cugat doncs ha demanat al públic que ha assistit aquí, als concentrats que han assistit aquí a l'Ajuntament, si els volien acompanyar a anar a fer un tall de via a la rotonda entre Sant Cugat i Rubí, diríem on està el centre comercial entre Sant Cugat i Rubí. Doncs han fet una crida a anar-hi cap allà per fer un tall de via a aquesta rotonda. Ara mateix hi ha unes 30-40 persones esperant per marxar i que estan cridant a la resta de concentrats que hi havia aquí a la plaça de la Vila, doncs per anar cap a aquesta rotonda entre Sant Cugat i Rubí per fer aquest tall de vies.
Gràcies, Pau Vázquez, des de Cugat.cat. I ara sí, recuperem l'última de les connexions abans d'acabar amb Vilafranca del Penedès per saber en quin punt es troba la columna que aquest matí ha sortit de Tàrrega. Ràdio Vilafranca, José María Soler.
Hola, bona tarda. Doncs, de fet, es troba ja arribada aquí a Vilafranca. Acaben de sortir de l'autopista P7, que és el recorregut que han fet des que han entrat el Vendrell i fins aquí, i en aquests moments estan ja sent rebuts per una colla de gent que també els esperava, i hi ha 6 autocars per acompanyar els caminaires que estiguin més cansats per traslladar-los al pavelló final on se podran passar aquesta nit.
Sembla, doncs, que aquesta última connexió no ha pogut ser, se'ns ha penjat el telèfon. En qualsevol cas, fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Les primeres tècniques de destil·lació de l'alcohol de la història van començar a la Itàlia del segle XIII per fer esperit de vi, amb un objectiu més medicinal que no pas gastronòmic ni recreatiu. La troballa es va anar estenent per Europa gràcies als monestirs, però l'arribar a les illes britàniques es van topar amb un detall molt important. En llocs com Irlanda i Escòcia, el vi és poc freqüent, de manera que van decidir aplicar el mateix sistema a la cervesa, que sí que en tenien. Així és com va néixer el whisky, una beguda actualment estesa arreu del món, però que té les seves arrels en plena edat mitjana. Per això no us ha d'estranyar que aquest cap de setmana el whisky sigui un dels protagonistes de la Fira Medieval de Tossa de Mar. El sommelier holandès especialista en whisky, Ger Acker, serà a la Fira Medieval de Tossa amb una xerrada sobre l'origen d'aquesta beguda amb cata inclosa. Un plus per als amants del whisky, però només una de les moltes activitats que podreu trobar a la fira. Escola de cavallers, contes medievals, tallers d'escuts i espases, espectacle amb un faquir, exposició d'aus, màgia, recreacions històriques, parades d'artesans... Activitats per a tota la família en un entorn tan ideal com el recinte emmurallat de la Vila Vella de Tossa. 8 al 20 d'octubre, 8a Fira Medieval a Tossa de Mar. En trobareu el programa sencer al web infotossa.com.
Sabies que...
El naixement de l'entrepà té l'origen al 1762, quan John Montagu, el quart comte de Sandwich, d'origen britànic, es troba jugant a les cartes i no volia aturar-se ni per prendre el sopar. Llavors va demanar que li portessin alguna cosa de menjar que no li obligués a acabar el joc. Els servents li van posar un tros de carn entre dos pans torrats, per la qual cosa va poder menjar amb una mà i amb l'altra continuar la seva activitat. A partir de llavors, molts cavallers van començar a demanar la combinació que va ser anomenada com a sandwich en honor al comte en qüestió. Tal entrepà es va fer popular als casinos i als clubs del país.